Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
D'aquí uns minuts jugarem al concurs del català al carrer, però abans farem alguna altra cosa i, sobretot, per educació, saludarem les artífecs d'aquesta secció del Penedès en xarxa. D'una banda, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens acompanya a Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
I d'aquí una estona s'hi suma la Sílvia Catassús, des de Ràdio Sant Sadurní, que cada dimarts ens porta una petita classe. Teresa, som a finals d'any i toca escollir neologisme. Recorda'ns què vol dir aquesta parauleta.
molt bé, sí. El neologisme de l'any, eh? Cada any s'escull el neologisme, la paraula nova que considerem que durant aquell any doncs, s'ha utilitzat molt, s'ha sentit molt. És una paraula que no surt al diccionari, normalment, almenys amb el significat que es vol aportar com a novetat, i per això es proposa doncs, a veure si s'hi pot incorporar, si l'Institut d'Estudis Catalans considera que si guanya aquesta paraula s'hi pot incorporar, i després això, perquè és una paraula doncs, que ha destacat molt durant l'any. De fet, això és una campanya relativament recent, bé, ja té 10 anys, eh? Des de l'any 2014, que ho va iniciar l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb aquesta idea d'acostar més la llengua doncs, als parlants, que els parlants puguin opinar sobre les paraules. I bé, de fet, ha anat augmentant aquesta campanya els participants a les votacions. La primera edició van votar 200 persones i l'any passat en van ser més de 14.000. Per tant, ha anat en augment això, aquesta campanya. Doncs bé, us ho explico. Ja fa uns dies que es va iniciar, però encara teniu temps fins al 15 de desembre per votar. Hi ha una llista de paraules, clar, no pot dir que tothom, cadascú la que vulgui, Ja hi ha una llista de 10 paraules i entre aquestes doncs, són les que hem d'escollir. Hi ha la paraula i la definició, perquè hi ha paraules que sí que ja són al diccionari, el que passa que no en el sentit que es proposa com a neologisme, com a paraula nova de l'any. Va, us dic quines són aquestes 10, a veure si voleu participar. Una, cancel·lar. Cancel·lar, per això d'entrada direu que aquesta paraula no té res de nou. El que té de nou és el significat. Cancel·lar en el sentit de, a veure com ho diu aquí això, promoure el bandejament d'una persona pública o d'una institució de l'espai de comunicació, sobretot de les xarxes socials. Fer-la fora, sobretot si ha manifestat alguna opinió una mica dubtosa o bé, la intenció que algú desaparegui de les xarxes socials.
Ara ho entenc, quan ho has dit, rumiava a cancel·lar un vol de tota la vida,
no? Això és una
no?
paraula que ja existeix sí. i que té altres significats, però no aquest.
Ara l'incorporem a les xarxes.
Això mateix. Una altra, Dana. Dana, aquesta depressió atmosfèrica, que darrerament doncs, se n'ha parlat molt, que la paraula respon a unes sigles, depressió aïllada en nivells alts, i es proposa doncs, ja incorporar-la com a paraula, com un nom, Dana.
Aprofito per preguntar, l'escrivim en majúscules, en minúscula?
Quan ja es converteix en un nom comú, doncs en minúscules. Quan són sigles, sí, que es manté en majúscules, però si realment s'incorpora com a paraula nova, doncs llavors ja seran minúscules, com si fos un nom qualsevol. Un altre seria fentanil. Fentanil és un fàrmac analgèsic que s'ha utilitzat darrerament molt com a droga. Doncs aquesta paraula també es proposa. Una altra, hora tranquil·la. L'hora tranquil·la és un espai de temps que alguns establiments comercials doncs, utilitzen per reduir la intensitat de llum i de so per ajudar al benestar de les persones que tenen hipersensibilitat sensorial. D'aquest espai se'n diu hora tranquil·la. Una altra, minissèrie. Una sèrie més curta, de pocs capítols, això seria.
Són dues paraules o una?
Tota una, sense guionets ni res. Una paraula, minissèrie. Una altra, no binari o no binària. En aquest cas hi va un guionet, No guionet binari, no guionet binària. Té relació amb la identitat de gènere d'una persona que es classifica fora del que seria home-dona. Això seria no binari. Un altre, nom sentit. És el nom en què vol ser nomenada una persona transgènere, el nom que ella escull, que ella sent. Una altra, presentisme. Això és una paraula que jo no he sentit tant, que és la projecció dels valors del present en el passat.
No sé és si... la meva primera vegada,
exacte,
també.
I anava a dir, no sé si l'àmbit periodístic l'heu sentit més, jo no l'he sentit tant com altres. I les dues darreres, transició energètica, abandonant les energies de combustibles fòssils per aprofitar les d'energies renovables. I l'última, que també direu aquesta ja és coneguda, que és transitar. Transitar, doncs sí, com anar pel carrer, circular, aquesta sí que la trobem al diccionari. Però transitar, el que es proposa aquí és en el sentit de passar una persona transgènere a l'aparença o les característiques del gènere amb què es vol identificar. Aquesta seria transitar. Doncs aquestes són les 10 que es proposen per aquest any.
Si volem votar, com ho fem?
El més fàcil és posar en un cercador neologisme de l'any 2024. Anireu a parar aquesta web de l'Observatori de la Universitat Pompeu Fabra i allà ja només entrar ja diu ja la pestanya de vota.
És fàcil o t'has de registrar?
Crec que no t'has de registrar. El primer que et surt són les 10 paraules que has de fer el clic i després passes a una pàgina següent que no hi ha anat. Potser et fan posar el correu, eh? Això ja ara ja no us ho sé dir.
Has votat, Teresa?
No, per això, no
quina,
he vist, no ho he vist.
Per quina votaràs?
Ostres, no ho sé, és difícil
Costa.
De decidir, sí, perquè, esclar, és que n'hi ha que són molt específiques d'un àmbit, però totes són molt utilitzades, no ho sé.
I només una s'incorporarà?
No, tampoc es garanteix el 100%, eh? Però he de dir que sí,
té
us comento,
força,
mira,
no?
Les dels altres anys,
sí, que hem
totes,
incorporat darrerament.
Totes han entrat al diccionari. Viralitzar va ser la de l'any 2023, la que va guanyar, viralitzar. I la resta que hi havia, mira, birra, negacionisme, coronavirus, emergència climàtica, animalista, sororitat, cassolada, vegà o vegana, dron i estelada. Aquestes són les paraules dels últims 10 anys, o 9, i totes formen part ja del diccionari. Per tant, sí que l'Institut ho revisa, ho valora, però jo crec que les paraules que es proposen també ja són paraules que és possible que puguin entrar, no són amb grafies estranyes, no són com... No sé, és un tipus de paraules que l'Institut acostuma a veure bé per incorporar-ho al seu diccionari. Doncs aquestes van ser dels altres anys. Per tant, decidiu, remeneu, penseu bé i voteu, que l'important doncs, és participar.
I tant, fins diumenge.
Fins el dia 15 i el 16 ja es dirà quina és la paraula guanyadora. Vull dir que
doncs la setmana vinent ens portes ja,
exacte,
el neologisme
de l'any. Ja us podré dir quin serà el neologisme de l'any 2024.
Fantàstic. Anem ara a Ràdio Sant Sadurní, que refrescarem frases fetes.
I una setmana més, la que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com anem?
Molt bé, bon dia.
Una setmana més ens unim al Català al carrer i avui ho fem de la mà de frases fetes amb peces de roba, oi?
Exacte, amb motiu del dia de Santa Llúcia, patrona de les modistes, que és aquest divendres que ve, 13 de desembre. Doncs avui veurem algunes frases fetes i algunes expressions amb noms de peces de roba.
Molt bé.
En tenim a cabassos. Comencem amb anar de 21 botons, que és anar molt mudat. Joan Amades, el folclorista Joan Amades, explica que l'origen d'aquesta expressió l'hem d'anar a buscar en els vestits de gala dels guardes nocturns, que tenien 3 rengleres de botons de 7 cadascuna, és a dir, 21 en total. A més, té un to irònic perquè la ciutadania pensava que l'uniforme era desproporcionat respecte al càrrec i ho deien en to burleta. Bé, també tenim algunes frases fetes amb butxaca, com ara ficar-se algú a la butxaca, que vol dir haver convençut algú, tenir-lo a favor seu. En butxaca també tenim tenir la butxaca foradada. Tenir la butxaca foradada vol dir ser una persona malgastadora, gastar els diners amb facilitat. Més, aixecar la camisa. Si t'aixequen la camisa vol dir que t'enreden, que t'enganyen. Fer mans i mànigues. Fer mans i mànigues és fer tot el possible perquè una cosa rutlli o per aconseguir alguna cosa. També amb màniga tenim ser de la màniga ampla o, al contrari, tenir la màniga estreta. Es refereix a si la persona que mana no és gaire estricta, doncs diem que és de la màniga ampla. En canvi, si és molt rígid, és de la màniga estreta, té la màniga estreta. Mm-hmm. Estirar més el braç que la màniga, una altra màniga, és gastar més que no es té. També tenim algunes frases fetes amb calces, eh? Està enamorat, una comparació, està enamorat fins a les calces, vol dir estar boig d'amor per algú. Què més? Tenim també cagar-se les calces, que sona una mica malament, però cagar-se les calces vol dir acoquinar-se, acovardir-se davant d'alguna cosa. Girar-se com una mitja, quan algú es gira com una mitja, és que canvia radicalment d'actitud. En canvi, canviar-se la camisa, de fet, ve a ser el mateix, canviar-se la camisa ens referim a canviar de bàndol en el terreny polític. Què més tenim? Haver-hi roba estesa. Haver-hi roba estesa és haver-hi present algú davant el qual no convé parlar d'alguna cosa, sobretot quan hi ha infants. Llençar el guant és desafiar. I també en tenim algunes amb armilla. Anar fort d'armilla és tenir o dur força diners. I al contrari és tenir l'armilla malalta o anar fluix o curt o just d'armilla. I acabo amb una última, que és una expressió que és quan diem molta roba i poc sabó o tanta roba i tan poc sabó, es diu quan hi ha molta feina i pocs mitjans o poc temps per fer-la.
Déu-n'hi-do, Sílvia, la frase és fetes amb roba que tenim, eh? I no ens les acabaríem. Exacte. Doncs avui aquest petit homenatge a Santa Llúcia, a les modistes, aquesta patrona que celebrem divendres. Moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos al Penedès en Xarxa. I ens retrobem la setmana vinent ja en l'última càpsula d'aquest 2024. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies. Adéu.
Seguim quan passen 3 minuts tocats d'un quart de 12. Recordem el telèfon de Ràdio Vilafranca perquè engeguem concurs. 938-27-26-26. Truqueu-nos i jugueu. Avui regalem un llibre pels més menuts, un llibre de tapa dura, On és el caganer? Sobre els pessebres i aquest personatge tan entranyable. És del Cep i la Nansa, com dèiem, pels més petits, obra d'Amadeu Carbó, il·lustrat pel Xavier Iborra, i tapa dura, això és important. I, a més, doble regal perquè hi afegim un calendari del 2025, un calendari de sobretaula del Consorci per la Normalització Lingüística, que la Teresa ens ha dut. Ho dic bé, això, de calendari de sobretaula?
Sí. Molt bé, ho dius molt bé.
Doncs el llibre, hi va un calendari d'aquests de sobretaula i a partir d'avui n'anirem posant a tots els regals. Anem pel concurs. Sí. Què proposes?
Va, continuem amb la mateixa línia de la setmana passada. Primerament us proposo un refrany que heu d'acabar, que jo crec que tothom el tindrà al cap, eh? Comença dient: qui no té un all, i a veure com l'acabem, eh? Qui no té un all, què té? Doncs aquest és el refrany. I després continuem amb les parelles de paraules que vam fer la setmana passada, perquè ens en van quedar un parell per resoldre i, per tant, doncs continuem per aquí. Són frases en què hi ha, jo us proposo dues paraules que s'assemblen, que tenen alguna cosa similar o fins i tot sonen gairebé igual, però dins d'aquella frase només una de les dues és la que hi va bé. Eh? Són dues paraules que són correctes totes dues, però en el context que jo us dic, doncs és una la que hi ha d'anar. Una de les que teníem pendents. L'11 de setembre és una dada o és una data molt important a Catalunya. M'heu de dir si l'11 de setembre és una dada o és una data. Simplement, quina de les dues és la bona? I l'altre que teníem també pendent, diu: tu queda't darrere meu i no diguis res. En aquest cas, el que m'heu de dir és si darrere s'escriu acabat amb una E o acabat amb una A. Això, clar, quan ho dic, vosaltres que ho sentiu, doncs sona igual si al final hi poso una E o hi poso una A, però clar, a l'hora d'escriure-ho doncs és diferent. Totes dues formes existeixen, en veu on va, però hem de saber en aquest cas, tu queda't darrere meu, què faríem? Hi posem una E al final o hi posem una A?
Avui hi ha moltes ganes de concurs perquè tenim quatre trucades en espera. Això és fantàstic. Comencem. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
El número 1 per tu i també poder triar.
Doncs vinga, Eulàlia. La que vulguis, la que vulguis. Et deixem triar.
Bueno, m'agrada el refrany.
Doncs vinga, el refrany, va. Qui no té un all...
Qui no té una ceba.
Té una ceba, i
si
tant.
No, i a vegades ho allarguem una mica i potser all i ceba.
Ah, potser all i ceba. Això, aquesta versió no l'he trobat. Això que en tinc alguna altra, eh? Però sí, sí que és veritat que també es diu alguna cosa així. Doncs molt bé, eh? Això, que tothom té un mal o un altre, o tothom té alguna preocupació o una altra, ho fa servir així, en aquest sentit?
Sí, esclar.
No, és que a vegades també es diu... Per exemple, quan algú té algun defecte, alguna cosa així, també es diu, va, qui no té un all té una ceba, no? Per dir, alguna característica d'alguna persona.
Jo penso que més és això, vull dir, quan tens algun, que sigui un mal o una malaltia o,
sí,
o tens una preocupació,
sí,
doncs, no tens, ja et dic que si no tens de tot, gràcies a Déu.
Sí, això mateix. Molt bé, després també us dic alguna altra d'aquestes que he trobat, alguna altra versió.
Gràcies, Eulàlia,
gràcies.
Que vagi bé.
Molt bé.
Adéu.
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 I ara saludem la Montse. Bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, tens dues frases amb una paraula per triar.
Què et sembla? Per quina vas?
Doncs per la... No sé si està bé o no, però diria data.
Data. L'11 de setembre és una data molt important a Catalunya, exacte. En aquest cas hem de dir data. Quan parlem del dia, d'indicar el temps, un dia del mes i de l'any, doncs això és la data. I una dada doncs seria com una informació, eh? Les dades que posem en un qüestionari o les dades d'un problema, les informacions que donem sobre un tema. Això serien dades, amb D. Mm. Molt bé, doncs ja el tenim resolt.
Gràcies, Montse, el 2 per tu.
Bon dia. Adéu.
Gràcies, adéu.
Seguim saludant oients. Paquita, bon dia.
Hola, bon dia, guapetones.
Tens el número 3.
Oh, que bé.
Ara ja no et deixem triar, ja només en queda una per resoldre.
Bueno, a veure si l'endevino l'enxafo.
Va, què et sembla? És la tercera. M'has de dir... Sí. Te la repeteixo. Tu queda't darrere meu. Aquest darrere, acabat amb B o acabat amb A?
Jo dic la R.
Tu em dius?
La R.
La R... No hi ha una R. Una E o una A?
Oh, una A, això. Perdona,
sí.
Ja està... Estic escoltant una altra cosa per un altre lloc.
Ah, doncs què hi posaries amb darrere? E o A?
E.
E. Molt bé. Doncs sí, doncs l'has encertat. Darrere, en aquest cas, acaba amb B. Però després us explicaré per què, per saber que, per quin motiu acaba amb B i no amb A en aquest cas. Eh?
Ho mantenim en suspens.
Sí, perquè us ho explicaré.
Hi ha una altra trucada, ara ho explicarem. Gràcies, Paquita.
Gràcies.
Que vagi bé.
Bones festes.
Gràcies.
Igualment, adéu.
La setmana que ve encara hi som, eh?
Sí, encara ens ho podran desitjar.
Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com anem?
Anar fent.
D'acord. Tens el 4 i ara et donarem més d'una opció.
Va.
Perquè ens hem quedat sense.
Us en dic dues perquè puguis triar.
Molt bé.
Una. Fins demà no es pot desvetllar el nom del guanyador o no es pot desvelar el nom del guanyador. Aquesta seria una. I l'altra, he tingut un suspès de matemàtiques. O bé, he tingut un suspens de matemàtiques. Pots triar entre desvetllar i desvelar o entre suspès i suspens.
Jo em sembla suspens.
Un suspens. Ah, exacte. Sí. Doncs molt bé. Sí, sí, quan el que estem parlant és de la nota que hem tret, això és un suspens. No un suspès. Molt bé, ho tenim resolt.
Fantàstic, Marcel, 4 per tu, sort.
Gràcies.
Una abraçada i bones festes, si no tornem a parlar.
Gràcies, igualment.
Igualment. Gràcies.
Adéu-siau. Adéu.
Insisteixo que tota la setmana que ve hi serem. Dimarts hi haurà concurs i
sí,
truqueu, encara que hàgiu trucat avui, concurseu
és
i torneu a trucar, que hi haurà més d'un regal.
Molt bé, molt bé.
Ens queda el desvetllar o desvelar.
Exacte.
Parlant, el nom d'un guanyador.
Parlant d'això, perquè totes dues paraules ja us dic que existeixen i tenen un significat, però aquí, en el cas de donar quin és el nom d'un guanyador, de descobrir, diguéssim, hem de dir una de les dues coses.
Truqueu al 938726626, regalem un conte infantil de tapa dura titulat On és el caganer? I un calendari de sobretaula del 2025. Ens deies que ens havies d'explicar per què darrere va amb E i no amb A.
En aquest cas, a veure, darrere, amb A, també existeix, però en aquest cas és com a, només en el sentit com a femení, adjectiu femení de darrer. Vol dir últim, és sinònim d'últim. Per exemple, puc dir, no recordo la darrera vegada que vaig anar al teatre. Vols dir l'última vegada. Li han premiat la darrera novel·la que va escriure. En aquests casos, que és femení i que vol dir l'últim, l'última, doncs acaba amb A. Ara, quan és el cas que fa d'adverbi, de preposició, de nom, o sigui que no és un femení, doncs tots aquests casos acaben amb E. Per exemple, l'escombra és darrere la porta. Això amb E. Seu darrere, que aquí és, ja està ple. M'han punxat les rodes del darrere. Tots aquests casos amb E. I algunes similars, variants, també enrere, endarrere, rere, fins i tot els compostos rere fons, rere guarda. Totes aquestes formes acaben amb E. Que anys enrere anaven amb A, eh? S'ha de dir que si algú em diu, oi, això ho he vist en un llibre, amb A. Doncs que és una mica antic. Però en una d'aquestes revisions que es fan a vegades de la gramàtica, doncs es va decidir que havien d'acabar amb E.
Arriba aquesta última trucada que demanàvem. Antònia, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 5.
Vale.
I digues.
Espera.
Va.
Bueno, bé, acabar de fer la que queda.
La que queda, que diu, fins demà no es pot desvetllar o desvelar. Què et sembla?
Desvelar. Sembla
a mi. Sí, desvelar, molt bé, perquè aquí hi ha dubtes, molt sovint sentim dir desvetllar, perquè, no sé, mira, sí, ens agrada més. Però desvelar vol dir això, descobrir, destapar, revelar, I en canvi desvetllar vol dir quan perds la son. Aquesta nit m'he desvetllat i no he pogut dormir més.
O sí, jo també he dit l'altre, per desvelar.
Sí, a vegades ho fem servir. O també si dius s'ha desvetllat una iniciativa, això també es pot fer servir, en un sentit figurat. Però dir revelar una cosa, descobrir, això és desvelar.
Doncs, molt bé. Diana, Antònia, sort amb aquest 5. Ara regalem el llibre.
Gràcies.
A tu.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Doncs potser que no n'afegim cap més. Puc fer algun comentari? O...
Sí, tenim algun trucada. Comentari i sortegem.
Vinga. Re, en el refrany d'aquí, no té un all, té una ceba, també sentim dir... Quan no és un all, és una ceba, també podria ser. Quan no tens all, tens ceba. Allà on no hi ha un all, hi ha una ceba. O sigui que bé, sempre hi ha petites variacions. I després, bé, en el cas això del suspens, doncs sí que com a nom la nota que es treu és el suspens i el suspès, que també existeix, és el participi del verb suspendre. Per tant, ella ha suspès un examen i, per tant, té un suspens. Ha suspès.
Home,
i
si
tens un suspens.
Tots dos a la mateixa frase.
Clar, un és la nota en si i l'altre és l'acció, del verb suspendre.
El partit de futbol s'ha suspès.
S'ha suspès, exacte.
La presentació del llibre s'ha suspès.
Ara es fa servir moltíssim,
Tot sovint, sí.
Sí, perquè el verb suspendre, doncs, s'utilitza.
Regalem el llibre, va, són 5 trucades, 5 números. Surt el 3, Paquita, on és el caganer? És tot teu, quan vulguis, t'espera a Ràdio Vilafranca, juntament amb aquest calendari pel 2025. Teresa, gràcies. Fins dimarts.
Fins dimarts. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. La CUP de Vilafranca ha fet aquest dilluns una roda de premsa per donar a conèixer les seves principals propostes pel pressupost de l'any que ve, sobretot la construcció de més habitatge públic i la creació d'una nova regidoria de política lingüística, a banda d'altres mesures, totes elles destinades a incrementar les polítiques socials. Segons la regidora Marta Soler, els cupaires han vist com les propostes que van fer l'any passat han anat avançant. Tot i així, els cupaires encara no han decidit el sentit del seu vot. La CUP ha volgut deixar clar que la proposta de pressupostos del PSC no era la seva i que conté partides que no comparteixen, especialment en matèria d'inversions, i que, per ara, el govern ha desestimat algunes propostes prioritàries per la candidatura, però que seguiran treballant per incidir al màxim des de l'oposició. L'Ajuntament de Torrelles de Foix ja ha iniciat un procés de pressupostos participatius, obrint una partida de 15.000 euros en el proper pressupost municipal de 2025, que es destinarà a la proposta o propostes escollides pels veïns i veïnes del municipi. Des d'aquesta setmana, tant la ciutadania com les entitats i col·lectius de Torrelles de Foix poden fer arribar a les oficines de l'Ajuntament les seves idees i iniciatives sobre el destí d'aquesta quantitat del pressupost municipal. Una comissió de seguiment, formada per tècnics municipals i representants polítics de l'Ajuntament, revisaran les diferents propostes presentades i, depenent del valor i impacte en la millora del municipi, es farà una selecció de projectes finalistes que es sotmetrà a una consulta ciutadana adreçada a totes les persones empadronades al municipi majors de 16 anys i que està prevista celebrar a principis de l'any vinent. L'Ajuntament de Calafell ha guanyat al Tribunal Suprem la demanda contra la Generalitat per la subvenció a les escoles Bressol Municipal entre els anys 2012 i 2018. La sentència final del Suprem ratifica la condemna prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Ensenyament a abonar l'import dels ajuts. L'alcalde Ramon Ferrer explica que s'ha confirmat que el Departament d'Ensenyament havia incomplert, arran de les retallades, la seva obligació econòmica cap a les llars d'infants municipals. En concret, la retallada va ser de 425 euros per alumne i curs. El Suprem no admet els interessos de demora que reclamava l'Ajuntament, però el mateix alcalde afegeix que el tema principal era l'altre. L'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Sadurní ha presentat un nou vehicle adquirit de segona mà que es dedicarà a fer treballs forestals de prevenció d'incendis. Es tracta d'un tractor semiestàndard de marca Same, de 90 cavalls de potència, que de moment s'ha equipat amb un cabestrant forestal amb radiocomandament per arrossegar arbres de fins a 10 tones de pes. En propers anys s'anirà equipant amb diferents accessoris i eines de treball forestal, com ara un braç articulat, desbrossadora o una ploma autocarregadora, així com arades per llaurar camps a moda de tallafocs en cas d'incendi quan els bombers ho demanin. L'adquisició del tractor ha estat possible gràcies a una subvenció de la Generalitat de Catalunya i l'accessori del cabestrant ha estat finançat per l'Ajuntament de Sant Sadurní.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts i mig de 11:45. Aquest encara no és el darrer pantalles del 2025, però comencem fent un salt endavant i situant-nos en la darrera nit de l'any per comentar qui presentarà les campanades a la televisió. Televisió Espanyola ha donat la campanada, mai millor dit, anunciant que ho han encomanat a David Broncano i Lala Chus. El presentador i la col·laboradora de La Revuelta agafen el relleu de Ramon García i Ana Mena, que van ser els encarregats de donar la benvinguda al 2024 a la cadena pública. Els dos humoristes tractaran d'aconseguir el lideratge que en aquests últims anys tenen Cristina Pedroche i Alberto Chicote, Antena 3, que repeteixen. I a la nostra, Laura Escanes i Miqui Núñez repetiran a les campanades de cap d'any a TV3. La televisió pública catalana torna a apostar per la presentadora de La Travessa, que recentment ha estrenat la segona temporada, i pel presentador de Zenit, el nou show musical de la cadena. Identifiqueu aquesta sintonia, oi? La maquinària dels reality shows no para, Mediaset Espanya, i al gener, després de la final de l'actuació de l'actual edició de Gran Hermano, començarà la tercera edició de Gran Hermano Duo, amb concursants famosos. Després d'una primera temporada presentada per Jorge Javier Vázquez i una segona per Marta Flick, el grup audiovisual ha decidit, segons ha desvelat El Confidencial, repartir la conducció de les gales entre Ion Aramendi i Carlos Sobera. A falta de conèixer els detalls i saber quantes emissions setmanals tindrà aquest Gran Hermano Duo i com s'ho repartirà cada comunicador, Vázquez queda reservat per a Supervivientes 2025. Ens endinsem ara en les novetats serièfiles i gran part de les que s'estrenen aquesta segona setmana de desembre parlen en castellà. Avui, per exemple, arriba a Netflix Polo, de la mà del príncep Harry i de Meghan Markle, com a productors executius, arriba aquesta exclusiva mirada entre bastidors al trepidant i glamurós món del polo. Al llarg de 5 episodis, aquesta sèrie documental segueix jugadors d'elit de tot el món dins i fora del camp mentre competeixen al prestigiós US Open Polo Championship a Florida. Des d'un jove jugador, a qui el seu pare estricte porta el límit, passant per un exgolfista que ha fet grans sacrificis per amor a aquest esport, fins a un pare i el seu fill que no són considerats els millors de tots els temps.
Imagine going on a horse at 35 miles an hour with someone coming at you at full speed.
The adrenaline that goes through your body, it's addicting.
Polo is not just a sport. Polo is a lifestyle. We eat, we breathe, we sleep polo.
For sure it's glamorous. It's a sexy sport too. Dirty, sweaty boys. Riding.
The best players in the world come to Wellington to compete in the US Open.
There's a lot of competition. Everybody is fighting for themselves.
This year, the big story, the father-son duo, they're playing against each other.
I want to win against my dad. I can say that I'm being the greatest in the sport.
I'm very...
Ja la teniu a Netflix des d'avui mateix, però l'estrena del tràiler fa uns dies ja va posar els ulls de la premsa internacional sobre els Windsor. I és que, segons alguns experts, la sèrie podria fer una picada d'ullet als problemes del príncep Harry amb la família reial britànica. Anem per un dels plats forts. Demà a Disney Plus arriba El Sueño Producciones, esperada sèrie original d'animació de Pixar que explora nous racons de la ment de Riley, la protagonista de la saga del revés o In-Out. Els fans de les pel·lícules descobriran què passa darrere de les càmeres de l'estudi que crea els somnis a la seva ment. Amb un format d'estil fals documental, la trama se centra en Paula Persimmon, un ésser fantàstic encarregat de dirigir els somnis de Riley i de liderar les operacions d'aquest peculiar estudi hollywoodenc.
De los creadores de Del Revés Inside Out.
Soy Alegría y estamos en la central. Aquí es donde trabajan las emociones de Riley, incluida yo. Esta es Asco. Ira, no te olvides de firmar los derechos de imagen.
Ya lo haré.
Antes de que llegaran las nuevas emociones de Riley...
Hay recuerdos que necesitan procesamiento extra. Y esos los mandamos a El Sueño Producciones.
Estaban los creadores de sueños.
¡Pasa, por favor!
Llevo dirigiendo sueños en la cabeza de Riley... ¿Cuánto? ¿10 años ya?
Desde que Riley tenía unos 2 años. ¡Hala!
¡Riley está en el sofá con la manta de la abuela!
¡Corred a vuestros puestos!
¡Riley se está quedando dormida!
¡Dentro, música! ¡Atentos todos! ¡Riley se ha dormido!
¡Y acción!
Disponible el 11 de diciembre.
Zack es el director de comedia de Riley. Shane convierte cualquier cosa en algo emocionante. Las pesadillas de nuestra directora Gigi son terroríficas.
El Sueño Producciones consta de només 4 episodis que transcorren entre Del Revés i Del Revés 2. A partir de demà, a Disney+. També aquest dimecres, però a Netflix, 100 anys de soledat, parte 1. Adaptació de la popular novel·la del 1967, escrita per Gabriel García Márquez. Casats en contra de la voluntat dels seus pares, els cosins José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán abandonen el seu llogaret i emprenen un llarg viatge a la recerca d'una nova llar. Acompanyats d'amics i aventurers, la seva trajectòria culmina en la fundació d'un poble utòpic a la vora d'un riu de pedres prehistòriques que bategen com Macondo. Diferents generacions dels Buendía marcaran el futur d'aquest poble de llegenda, turmentat per la bogeria, amors impossibles, una guerra sagnant i absurda i la por a una terrible maledicció que els condemna sense esperança a 100 anys de soledat.
Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Aunque su matrimonio era previsible, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo.
No importa dónde vayas, nunca vas a poder escapar de tu destino.
Vamos a construir ese lugar soñado, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Y este lugar se va a llamar Macondo.
Aureliano fue el primer ser humano que nació en Macondo. Nació con los ojos abiertos, mirando el mundo con una curiosidad sin asombro.
¿Qué pasa, hijo? ¿Qué fue?
Estoy enamorado.
Juro que nunca te vas a casar con mi hermana.
El amor es una peste.
¡Carguen! ¡Apunten!
¡Viva la revolución!
¡Fuego!
Hace casi 30 años estos hombres y yo fundamos este pueblo.
Estamos mamados de que decidan por nosotros.
L'adaptació de la novel·la Cien Años de Soledad, del novel García Márquez, és un dels projectes més ambiciosos de Netflix i consta de dues parts, la primera de les quals s'estrena demà a Netflix. Aquest dijous, a Max, Yo fui mujer florero, documental de dos episodis que proposa un interessant viatge a la història de la televisió espanyola per entendre d'on sorgeix el fenomen televisiu de les anomenades dones florero i reflexionar a partir del relat dels seus protagonistes si continua avui en dia.
En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares. ¡Hola!
¡Qué requete buenas, de verdad!
El show era mostrar la belleza de las azafatas.
Me toca cada vez más.
Bienvenidos una vez más a nuestro programa.
Acerca la cámara al culo de las niñas, porque lo que la gente quiere ver en casa son culos.
Se le va a salir una teta.
¡A jugar!
Antes tenías que ser solamente joven y nada más que joven. Y luego si sabes hablar, pues mejor.
Todos los cargos importantes en televisión eran hombres.
Yo me integraba con ellos y si se ve que era un puticlub, yo iba al puticlub.
Bajaban a plató a cazar.
Tú a mí siempre me has gustado más que otras presentadoras más altas y con más tetas.
¡Caliente va a empezar el programa! ¡Caliente!
Es un trabajo. ¿Tú quién eres para juzgarme?
Las chicas tampoco se le ponen una pistola en la cabeza.
La producció dona veu a moltes de les dones que es van convertir en protagonistes de la petita pantalla a Espanya aquells anys, com Loreto Valverde, Ivonne Reyes, Beatriz Rico o Miriam Díaz-Aroca, i presentadors també com Andoni Ferreño, Ramon García i Jordi L.P. Arriba dijous a Max, i recordeu el nom, és una pregunta. Jo fui mujer florero. Aquest dijous, en aquest cas a la plataforma de la N vermella, a Netflix, arriba Fachadas. La sinopsi és aquesta. Quan Lídia, que interpreta Lisa Kudrow, de Friends, i Paul, a càrrec de Ray Romano, decideixen mudar-se i començar una nova vida, posen a la venda la seva preciosa mansió d'estil espanyol dels anys 20, situada en un dels barris més glamurosos de Los Angeles, i es desferma una bogeria immobiliària. Nombroses famílies es llancen a la carrera per comprar la que creuen que és la casa dels seus somnis, convençudes que resoldrà tots els seus problemes. Però, com Lídia i Paul bé saben, de vegades la casa dels somnis et pot convertir en un veritable malson. A mesura que lluiten per ocultar els foscos i perillosos secrets que acull la seva antiga llar, Paul i Lídia comencen a adonar-se que l'única manera d'escapar-se del passat és enfrontar-s'hi.
Dios mío. Wow.
Diuen de Fatxades de Netflix que és la comèdia negra amb els teus actors favorits que voldràs veure una vegada i una altra, però us haureu d'esperar aquest dijous. Aquest divendres a Disney Plus s'estrena Invisible, inspirada en el best-seller d'Eloy Moreno i dirigida pel cineasta Paco Caballero. Invisible és una sèrie de 6 episodis que explica la història de bullying de Capi, un noi de 12 anys amb una vida normal que pateix un terrible accident que li causa un sever estrès posttraumàtic. Ningú sembla tenir més informació, ni l'escola, ni els amics, ni la família no poden explicar què ha passat. Tot i això, el psicòleg que el tracta sí que està disposat a bussejar en la seva història i descobrir les raons que l'han portat a aquesta situació. Mica a mica, Capi comença a confiar-hi i li explica que té el poder de la invisibilitat i que els terribles malsons que l'aguaiten cada nit estan relacionats amb monstres i un drac. Hi ha algú que sí que vol ajudar-lo. És una misteriosa professora, nouvinguda a l'institut, que tractarà per tots els mitjans de fer visible l'invisible.
Estoy aquí para ayudarte, pero tú también me tienes que ayudar a mí.
¿Cómo?
Contándome lo que pasó.
No me acuerdo.
Dice que no se acuerda de nada.
Has ido a verle.
¿Quieres que hablemos de los monstruos que ves?
Yo no estoy loco.
Esto es anterior al accidente.
¿Qué es lo que ha pasado?
¿Alguna vez has pasado miedo? Pero no el de las pelis. Miedo de verdad. Ese miedo que se te mete dentro y ya no se...
El jove actor Eric Seijo protagonitza la sèrie donant vida al noi invisible, acompanyat per Miki Esparvé, Diego Montejo, Liv Dofner i Ethan Fernández. Arriba a Disney Plus aquest divendres. I pels que teniu Netflix, divendres estrenen 1992, nova minissèrie del director Àlex de la Iglesia, que gira al voltant d'uns misteriosos assassinats que segueixen sempre el mateix patró. Totes les víctimes han estat cremades i a costat del cadàver hi apareix un ninot de Curro, la mascota de l'Expo 92 de Sevilla. El marit d'Amparo ha mort per una explosió molt misteriosa i ella decideix investigar-la amb l'única ajuda de Richie, un expolicia alcohòlic que treballa de vigilant de seguretat. Mentrestant, hi ha més assassinats que segueixen tots aquest misteriós patró.
Lo que te voy a contar no puede saberse nunca.
Su marido era muy amigo mío.
Creo que no fue un accidente. Y no voy a estar tranquila hasta que encuentre la asesina de mi marido. Vi el muñeco.
Un curro.
No quiero un detective. Te quiero a ti.
A mí me echaron a paro.
Eras un policía cojonudo, pero te fuiste a la mierda hace mucho.
La Expo de 1992.
¿Otro curro?
Dos muñecos ya no puede ser casualidad.
¿Y creen que el ministro podría ser el siguiente?
¿Por qué reaparecer 30 años después?
Yo llegué aquí cuando la Expo...
Marian Álvarez i Fernando Valdivieso interpreten la parella protagonista de 1992 a costat de Paz Vega, Carlos Santos, Gorka, La Saosa, Mona Martínez, Pablo Puyol o Darío Frías. Aquest dissabte, Antena 3 estrena la sèrie Señor, dame paciencia, la comèdia que protagonitza l'actor català Jordi Sánchez, el protagonista de La que se avecina, es veurà en obert a partir de dissabte a les 10 de la nit, gairebé 3 anys després de la seva estrena a la plataforma de pagament A3Player.
¡Gregorio!
Uy, como te sigas apareciendo así, un día me dejo la yugular.
No te quejes que aquí la que está muerta soy yo, ¿eh?
gritar.
Ay, por Dios.
Parece ser que te han despedido, Gregorio.
¡Mierda! A papá se le ha quemado la casa.
Para eso tiene uno a los hijos.
¿Qué? ¡No! ¿No?
Cada uno se lo queda un mes y nos repartimos el marrón.
Gregorio, mantén la piña unida.
Te voy a decir lo que tiene montado, amigo. Vengas a tu hijo el friki.
¡Hostia! ¿Papá, que soy yo?
Tu hijo la feminazi.
Eres casta, papá.
Señor, dame paciencia, és una comèdia familiar que ens farà riure i empatitzar amb el Gregorio, que després de quedar-se vidu, perdre la feina i la casa, es veu obligat a conviure a casa dels seus fills. Un friki, un ecologista, un advocat i un activista. Aconseguirà Gregorio entendre'ls i mantenir la família unida. És Señor, dame paciencia, que portava 3 anys a la plataforma de pagament A3 Player i que ara dissabte farà el salt a Antena 3. I aquest diumenge, Apple TV Plus, Alaska Revelada, sèrie documental de 3 episodis en què la cantant, actriu i presentadora Alaska despulla la seva ànima i ens descobreix el seu costat més desconegut. Olvido Gara reviu, entre d'altres, els moments més transgressors de la movida madrilenya, aquella època de llibertat i disbauxa en què es va convertir en musa i en què va experimentar amb les drogues i el sexe. La sèrie recorre l'evolució única de l'artista i la persona, més enllà del personatge, i recupera alguns moments on Alaska ha sabut resurgir de les cendres com un au fènix.
Creo que no he venido al mundo con una belleza despampanante, una voz maravillosa.
Yo no soy una heredera.
No tengo nada de eso.
No había nadie como ella.
¿Alaska?
Alaska.
Esta chica viene del espacio.
Ya es un venado de Velázquez.
¿Quién coño te crees que soy? He tenido relaciones con chicas y chicos.
Necesitaba que la quisieran bien.
Son todo éxito.
Era un fenómeno.
Un escándalo.
3 millones por concierto.
Pues un dineral.
Y que todo se joda por la droga.
Prostitutas. Armas.
Tomó una pastilla y tuvo una regresión.
Nos arruinamos todos.
No tenía nada.
Lloré mucho, fue muy duro, pero fue.
Des de la seva infància fins a l'actualitat, convertida en un referent musical i cultural per a moltes persones, la producció acompanya Alaska durant 3 episodis en un viatge emocionant que recorre per primera vegada la seva impactant trajectòria vital. A partir d'aquest diumenge, Apple TV Plus, aquesta Alaska revelada.
Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste y no me compensa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Acabarem el Penedès en xarxa amb la Lourdes, que ens explicarà una història i plegats decidim si és certa o si és ben falsa, si és una fake news. Quan vulguis, Lourdes.
Avui us porto una història que tracta de... Sabeu que els bancs van fer coses molt mal fetes fa uns anys? Doncs hi ha uns empleats d'un banc japonès que prometen fer-se l'harakiri en cas de frau. I desenvolupo. El Shikoku Bank, una petita institució financera japonesa, exigeix als seus empleats complir amb una pràctica insòlita. Compensar personalment qualsevol frau financer i tot seguit aixecar, portar-se la seva vida mitjançant el ritual del seppuku, terme formal amb el qual es coneix l'harakiri. Aquest ritual, històricament vinculat a l'honor del samurai, simbolitza una forma extrema d'assumir la culpa per fallades greus. Segons la informació publicada pel mateix banc a la seva pàgina web, 23 empleats han signat un jurament en el qual es comprometen a reemborsar qualsevol pèrdua financera ocasionada per un frau i posteriorment realitzar-se l'harakiri. El banc defensa aquesta pràctica qualificant-la com un tresor institucional que reforça això sí, la confiança entre clients i empleats. A més, en una publicació, l'entitat afirma que el seu enfocament està inspirat en el Bushido, el codi ètic dels guerrers japonesos, i el contrasta amb el confucianisme, una filosofia ètica i social xinesa basada en la virtut, les relacions harmonioses i el respecte per la tradició, la qual consideren inapropiada per la gestió financera. La proposta del Shikoku Bank ha generat reaccions de rebuig en diferents xarxes socials i mitjans internacionals, on molts han qualificat de mesura com una violació flagrant dels drets humans. Així que, què en penseu? Que un banc, o en aquest cas els empleats d'aquest banc, es facin l'harakiri en cas de que hi hagi un frau? Podríem exportar-ho aquí a Espanya?
Aquesta segona pregunta és un no rotund. Això sí que no. Ara, clar, m'estàs parlant del Japó, una cultura i una tradició mil·lenària i molt diferent a la nostra. Tot i que ho trobo molt bèstia, jo diria que podria ser cert.
És certa.
Sí?
És certa, ha sortit, està publicada la notícia a la pàgina web del banc en qüestió, va sortir a X, entre altres xarxes socials, i la veritat és que ha creat molta controvèrsia. Però jo dic una cosa, i seguint una mica l'estela del que parlàvem a la roda política, els fets han de tenir accions. I si tu la fas, a veure, és una mica bèstia,
la pagues.
Ha portat a l'extrem, però almenys hi ha responsabilitat. Jo crec que abans de cometre un frau s'ho pensaran dues vegades.
Sí, entre el que passa en aquest país i aquesta pràctica de l'harakiri, segur que hi ha un terme mig que tots agrairíem.
Igual sí, jo crec que s'hauria de trobar aquest terme intermig.
Lourdes, gràcies per aquesta fake. Fins demà.
Fins demà.
Demà hi tornem, de 9 i 6 a 12. Adéu-siau.